Passen 6 minuts de les 11.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Entomem aquesta tercera hora de dimarts amb el Català al carrer. Un Català al carrer que ja compta els estudis de Ràdio Vilafranca amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Ben tornada, Teresa.
Hola, bon dia, gràcies.
Teresa, una pregunta. Com hem de felicitar? Com ens hem de felicitar aniversaris i sants a Catalunya? Perquè sí. Fa una setmana sortien unes frases que tenien relació
sí.
I et va quedar el cuquet d'abordar aquesta qüestió que és polèmica.
Mm. Avui no sé si és cap sant d'aquests sonats, perquè a vegades va bé per aprofitar-ho, eh? Però sí, hi ha molts dubtes sobre si per felicitar hem de dir per molts anys, si podem dir felicitats, que és una fórmula cada vegada més estesa. A veure, tampoc la resposta és totalment clara, perquè, com sempre, amb tot hi ha diversitat d'opinions. Però la recomanació és que quan vols felicitar algú pel seu aniversari, doncs l'habitual és fer servir la fórmula tradicional que s'ha fet servir sempre en català, que el que desitja és una llarga vida i, per tant, diem per molts anys. Aquesta és la fórmula tradicional que s'ha fet servir sempre en català. Llavors, aquesta fórmula, per molts anys, també es pot fer servir en altres ocasions, com, per exemple, quan és el sant. Sobretot aniversari i sant és quan es fa servir aquesta fórmula de per molts anys. Això que per això sortia l'altre dia que parlàvem del sant o de l'onomàstica, eh? Si avui és el teu sant, doncs li podem dir per molts anys. Per, vol dir per molts anys ens puguem tornar a reunir, per molts anys ens puguem tornar a veure, per molts anys et pugui felicitar el dia del teu sant. O sigui que l'únic que estem dient és això. Fins i tot, si anem mirant els orígens, a Catalunya els aniversaris abans no se celebraven.
Ah, no?
No. Antigament el que se celebraven eren els sants, a partir d'una tradició més religiosa, se celebraven els sants i això s'ha anat incorporant per tradicions d'altres cultures, sobretot quan van arribar pel·lícules dels Estats Units, els Happy Birthdays i tot això.
Ara entenc que hi ha gent d'edat avançada
sí.
que fa molta més festa pel sant que no pas per l'aniversari,
sí,
que no fan regal o la millor ni et feliciten.
Sí, sí. La gent més gran celebra sobretot els sants. I en canvi ara amb la gent jove ha anat canviant, és al revés, els sants, hi ha molts joves que no saben ni quin dia és el dia del seu sant i celebren molt bé els aniversaris, això s'ha anat variant, amb no tants anys, amb pocs. Doncs bé, pel sant també diem per molts anys. La fórmula felicitats, què passa? Doncs que és d'origen de castellà, s'ha anat imposant moltíssim, fins i tot el que sembla que en català sí que hi hauria la forma felicitat en singular, però felicitats encara és més traducció de felicidades en castellà, que es pot fer servir en altres ocasions, per exemple, per un casament, per un èxit d'un examen, per quan et donen un premi, per guanyar una competició, pots dir felicitats, i ja ho fem servir així també en plural, o juntament amb enhorabona o amb altres fórmules que ens puguin agradar. Però en aquests casos també es pot dir per molts anys, perquè és per molts anys puguis guanyar premis, per molts anys puguis tenir èxits, vull dir que es pot fer servir en tots els casos. Però sobretot, diguem-ho, quan fem aniversaris i també quan fem sants. Evitem una mica tant el felicitats i estaria bé mantenir aquesta fórmula que és la tradicional en català. I encara, si volem felicitar algú el dia abans del seu aniversari, podem dir felices vigílies. Vigílies, que no ho dic bé. Felices vigílies, que això
sí?
També s'ha anat perdent, eh? Quan celebres
no
algú,
gens present.
La vigília és el dia anterior alguna cosa.
Si vols ser la primera a felicitar-lo...
Ah, exacte, sí, dius felices vigílies.
Vigílies.
Sí, el dia anterior, quan se celebra alguna cosa.
Sí, sí.
I llavors et poden respondre en vida teva. Que això també és una expressió molt nostrada, eh?
I tant.
En vida
teva,
en vida teva, en vida vostra.
Sí.
És molt... ja una mica antic, però és tradicional, totalment català, això. Doncs va, ja ho hem aclarit una mica.
Això mateix. Escolta, ens dones un parell de frases amb les quals obrirem el concurs d'aquí a uns minuts, així hi van pensant?
Sí, a veure, va, la primera parella que portem, que diu així. Tant me fa que vinguis dilluns com dimarts. O podem dir, Em dóna igual que vinguis dilluns com dimarts. Què us sembla? Quina fórmula fem servir? Tant me fa o em dóna igual?
Si voleu anar-hi pensant, d'aquí uns minuts obrirem el 938-7-26-26. Ara anem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli per conèixer l'origen de les paraules.
Una setmana més, la que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català d'aquí, de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, Eli.
Estrenem aquí el Català al carrer aquest mes de maig. La setmana passada acomiadàvem l'abril parlant de noms. I avui de què parlem?
Doncs mira, el dia passat vam parlar de noms propis de persona i avui parlarem de cognoms.
Ah, mira.
De cognoms. Bé, i els agruparem o bé per la llengua d'on provenen o bé per camps semàntics. Comencem per la llengua d'on provenen. Per exemple, n'hi ha que tenen un origen preromà, és a dir, de llengües que hi havia aquí abans que arribessin els romans, abans que arribés el llatí. Com per exemple, Balasc. Balasc és un nom que prové de Belasso o Belazo, que vol dir falconer. O Pitarc, que té un origen iberobasc i prové de la paraula petarrico, que vol dir pedra petita. També en tenim d'origen llatí, òbviament, la majoria, com Fortuny, que ve de Fortunius, o Pons, del llatí Pontius, o Soler, del llatí Solarium, que vol dir solar, terreny. D'origen àrab, també molts, com Gasull, és un cognom d'origen àrab, o Moragues, que ve de Mohraca, que vol dir incendi. D'origen germànic també n'hi ha, força, Garau, Gol, Grau ve de Guadal, Ricard, Robert, Armengol, que ve d'un nom de persona, Ermingaut. I també en tenim d'origen occità, hi ha molts cognoms catalans que tenen un origen occità, com per exemple aquí al Penedès tenim Ill, Claramunt, Masacs, Lairet, Esclassans, o el meu primer cognom, Catassús, també té un origen occità. I d'origen hebreu també n'hi ha, com Estruc, Estruc que ve del llatí, però que era molt freqüent entre els jueus medievals. Del llatí Estrucus, que vol dir feliç, afortunat. I bé, i hi ha un tipus de cognoms que en diuen teòfors perquè fan referència a una divinitat, com per exemple Déu lo feu o Déu lo vol. També alguns que fan referència a sants, un cognom que és força freqüent aquí al Penedès, que és Santa Cana. El cognom Santa Cana ve de Santa Canea, Santa Càndida. I alguns servien per donar un bon auguri, bona sort al nadó, com per exemple Ventura, que és una reducció de bona ventura, o Bonastre, que és el contrari de malastre, és a dir, benaurat, Bonastre, o Vives, que sembla que ve del llatí Vives, i que significa que visquis. També n'hi ha que en diem cognoms patronímics perquè provenen del nom propi d'una persona, com Martí. Martí és un nom, un antropònim, però també és un cognom, no? Martí, Joan, Miquel, Albert, que és un nom d'origen germànic, que significa brillant, noble. O alguns també són renoms que fan referència a trets físics, com per exemple ros, bru, tort, prim, roig. I alguns també fan referència al paisatge o al lloc on és l'habitatge, per exemple, llac, mas, serra, del riu. I també n'hi ha molts que fan referència a l'ofici, no? Com ferrer, escrit de mil maneres, fuster, sabater,
torner,
exactament. Bé, no ho acabaríem,
No, n'hi ha moltíssim d'aquests últims.
Sí.
N'hi ha moltíssims. Doncs, Sílvia, si et sembla, ho deixem aquí.
Molt bé.
Com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en xarxa i ens retrobem la setmana vinent.
Fins aviat.
Hem començat aprenent com felicitar-nos i hem seguit descobrint l'etimologia dels cognoms i ara volem que jugueu amb nosaltres. El 938072626 és tot vostre perquè obrim línies pel concurs del Català al carrer. Teresa, recorda'ns aquelles dues primeres frases que hi hem deixat caure.
Sí, teníem: tant me fa que vinguis dilluns com dimarts. O bé, em dóna igual que vinguis dilluns com dimarts. A veure, què us sembla millor, dir tant me fa o dir em dóna igual?
I en llancem dues més?
Sí, una altra. La seva crítica va ser com un gerro d'aigua freda pel director. O bé, la seva crítica va ser com una galleda d'aigua freda pel director. Què us sembla aquí? Aquesta ja és més subtil, eh? Què diríeu, un gerro d'aigua freda o una galleda d'aigua freda? Varia una mica la quantitat.
Els oients i les oients ens aniran dient quina creuen que és la bona. Comencem saludant l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Pots triar, Eulàlia.
La primera.
La primera. Vinga, doncs va, anem per feina. Què et sembla?
Com era?
Tant me fa que vinguis dilluns com dimarts o em dóna igual que vinguis dilluns com dimarts?
Jo diria tant me fa.
Tu diries tant me fa. Molt bé, doncs diries bé, eh? Va. Sí, sí, és així, eh? L'altra és una...
Anem afinant, ja.
És una expressió molt traduïda del castellà, eh? El em sí, dóna sí, igual.
Sí. Clar, m'és igual.
Sí, o m'he d'igual, sí.
M'he d'igual.
Sí, sí. Doncs molt bé, ho has encertat.
Perfecte, val més així.
I tant.
Gràcies, Eulàlia, tens el número 1.
Quedo més contenta quan
ho encerto, sí?
Ves, què vols que tinc?
Doncs vinga, ben contenta. Gràcies. I amb el número 1. Que vagi bé el dimarts.
Perfecte.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu, adéu.
I ara saludem la Trini. Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Ai, quina pena, me l'han pres. M'han pres la primera, ho seria segur, segur, sincerament.
Bé, però en tenim una altra.
Sí, aviam.
Va, te la repeteixo, a veure, la segona.
Sí, perquè no l'he escoltat aquesta.
D'acord. La seva crítica va ser com un gerro... Ai, perdó. Com un gerro d'aigua freda pel director. O bé, la seva crítica va ser com una galleda d'aigua freda pel director. Què et sembla?
Em sembla que és el gerro.
El gerro, un gerro d'aigua freda.
Sí, un gerro, una galleda, no, no, no pot ser.
Doncs mira, sí, sí que pot ser, sí.
Sí?
Sí.
Que no, que és una galleda?
Una galleda, sí.
Ai, dona, què dius ara?
L'expressió...
Això en castellà sí que es diu.
Sí.
M'has fet caigut un... no sé.
Un jarro, un jarro.
Bueno,
doncs en català diem...
És un gerro, que és més petit, més... I més català, no? Gerro que...
No, igual.
Galleda, igual, clar.
Igual, igual. Doncs en català, galleda d'aigua freda.
Però és que m'ha semblat molt gran, una galleda.
Molta aigua, oi?
Sí, bé, sempre la pots omplir fins la meitat, només.
Ja, també, també. Bueno, reina, ara ja estic millor, he passat uns dies malament. Però molta sort, eh? Ja he passat aquest bitxito i... Molta sort, sincerament. Estic
Mira, vinga, doncs ens alegrem, així ja estàs gràcies. Immunitzada.
Sí, estic bé, de moment ja estic bé, però
fantàstic.
He passat uns dies malament, sí.
Doncs,
bueno, reina,
gràcies, Trini, al número 2, que tinguis sort
gràcies.
Amb aquest dos.
Adéu,
adéu, adéu.
Tenim unes oients fantàstiques, no saben ni el llibre que regalem i truquen,
és veritat,
això m'encanta.
Si no has explicat.
El llibre que regalem és Arracades d'Avellaner, de Montse Oms, publicat a Barcanova i Premi Guillem Cifré de Colònia 2020. El vam regalar fa unes setmanes i teníem un altre exemplar i com que és un molt bon llibre, avui el tornem a regalar. Literatura juvenil, premiada... que té com a protagonista la Lisa, una nena feliç, que de manera inesperada viu el seu primer trasbals. A la seva mare li han concedit una beca per fer recerca a Hong Kong. La notícia desperta en la família sentiments i emocions diversos i la Lisa, doncs la Lisa comença a descobrir una realitat desconeguda. Aquest és el nostre premi avui i volem més trucades, per tant, Teresa, més frases, més paraules.
Vinga, una altra, va. Ahir al vespre van fer un reportatge molt interessant per televisió. O bé, ahir al vespre van donar un reportatge molt interessant per televisió. A veure, què diríeu? van fer un reportatge o van donar un reportatge?
Per televisió.
Per televisió, sí. A veure què opinen els oients.
Truqueu-nos al 938-7-26-26 i tindreu el número 3 per al sorteig d'arracades d'Avellaner. Teresa, ens ha quedat clar que és tant me fa i no aquest em dona igual traduït del castellà, no?
Sí, aquí ve la qüestió és aquesta expressió que en castellà diria da lo mismo o me da igual, doncs en català no ho fem amb el verb donar, que seria una traducció literal. Clar, aquestes expressions tampoc no es poden traduir literalment, sovint es diuen d'una altra manera. Llavors en català doncs podem dir tant me fa, tant és, tant se val, és una forma així com molt genuïna, el tant se val, que potser cada vegada sentim menys, però és això, per expressar que una cosa et sembla indiferent, no? Tant és, aquesta persona avui no vindrà, o tant, això que dèiem, tant me fa que vinguis dilluns o dimarts, o tant se val que vinguis dilluns com dimarts. Doncs bé, deixem em dona igual i diem això, eh? Tant se val, tant me fa, o tant és.
Sona el telèfon i de quina manera hi ha tres trucades esperant i només un parell de frases, però n'anirem donant més, no pengeu. Primer saludem la Margarita, bon dia.
Hola, bon dia.
El número 3 per tu.
Molt bé, gràcies.
Aviam, si l'encertes. Va.
Sí, torna-me-les a dir, sisplau.
Ahir al vespre van fer un reportatge molt interessant per televisió o ahir al vespre van donar un reportatge molt interessant per televisió. Què diries?
A mi diria que la primera.
Van fer, eh?
Sí.
Faria servir el verb fer. Doncs, sí. Molt bé, sí, en aquest cas diríem van fer, hem de fer servir el verb fer, no donar. Després us explico una mica la diferència, eh? Però de moment ens ho has dit bé.
Molt bé.
Perfecte.
Gràcies, Margarita, el 3, i molta sort, que vagi bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A reveure.
Adéu.
I ara saludem l'Assumpta. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Assumpta. Ara et donarem un parell de frases, val?
D'acord.
Quin remei, no?
Una parella
nova. Escolta, abans que la Teresa et llegeixi les frases, et dono un número, 4.
Molt bé, gràcies, eh?
Vinga, doncs a veure. El seu mal comportament no impedeix que tothom el consideri molt intel·ligent. O bé, el seu mal comportament no treu que tothom el consideri molt intel·ligent. Què et sembla? No impedeix o no treu?
Jo diria la segona, no treu.
No treu que tothom el consideri molt intel·ligent. Doncs no. Aquí el verb treure...
No impedeix.
El verb treure no és adequat, eh? També seria una mica de la traducció literal del castellà, potser, no sé, eh? Si ve d'aquí això ben bé. Però hauríem de dir no impedeix o no evita, també ho podríem dir amb altres verbs, però no el verb treure.
Que en diem de coses mal sentides.
Bé, hem d'anar filant prim, eh? No parlem tan malament, però hi ha cosetes que es poden millorar.
Clar.
Clar.
I avui n'has après un assumpte.
Sí. Això mateix.
Que vagi bé, bon dia.
Bé. Gràcies.
Adéu, bon dia. Adéu.
I ara saludem el Joan. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Què tal, com anem?
Bé, i vosaltres?
També.
Bé, bé.
No,
mira, de bones a primeres, tens el número 5 i ara escolta atentament aquest parell de frases que et proposa la Teresa.
Va, a veure. Després de perdre el campionat, la jugadora es tirava dels cabells. L'altre, després de perdre el campionat, la jugadora s'estirava els cabells. La primera és tirar dels cabells, la segona és estirar-se dels cabells.
Aquest jo diria que és la segona, estirar-se dels cabells.
Sí, ara encara hi he afegit jo un de que no l'he dit bé, eh? Estirar-se els cabells, eh?
No,
la segona, sí, sí, molt bé. S'estirava els cabells, perfecte. Tirar dels cabells no seria correcte, seria una traducció també del castellà. Mm. Molt bé, l'has encertat.
Fantàstic, Joan. Gràcies per trucar.
Vinga, gràcies.
I sort amb el 5. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
I ara, amb el 6, saludem la Maria Rosa. Bon dia.
Bon dia.
Teresa, quan vulguis. Dos frases més.
L'última, eh? Jo avui ja se m'han acabat les reserves. L'última parella d'avui, va. A veure, comprar un cotxe tan vell és llançar els diners. O bé, comprar un cotxe tan vell és tirar els diners. Què et sembla? Com ho diries?
No ho sé.
Tu què diries, espontàniament?
Aviam, la primera...
Comprar un cotxe tan vell és llançar els diners. Ai, que et perdo. Sí. Què diries, aquesta?
Pues la primera, vinga, sí.
Per la primera, llançar els diners. Doncs sí, 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 és això. És correcte, és llançar-los a les escombraries. Per tant, el que hem de fer servir és el verb llançar.
Vale.
Molt bé, l'has encertat. Felicitats, Maria Rosa, el número 6 pel sorteig. Gràcies.
El 6, gràcies.
Adéu, bon dia. Adéu. Ens queden pocs minuts i molta teca hem d'explicar perquè és una galleda d'aigua freda i no un gerro, que seria menjar aigua.
Sí. Bé, aquí no tampoc és que tingui una explicació del significat de la paraula, és una expressió i, per tant, en català es diu així, rebre o llançar, aquí va ser una galleda d'aigua freda. En català es diu galleda i la influència del gerro, doncs, que suposo que és que en castellà es diu un jarro d'aigua fria i a vegades doncs, en català diem un gerro o una gerra també d'aigua freda. Tampoc es pot dir que sigui un error horrorós, però bé, l'expressió catalana es fa amb la paraula galleda, galleda d'aigua freda.
Som més contundents, més
sí,
quantitat
més
d'aigua.
Més quantitat, vinga.
Ja ens has dit que es fa, o van fer, un reportatge per sí. televisió i no van donar, no es dona.
Exacte. A veure, el verb donar, que vol indicar moltes coses, és com passar la cosa, una cosa d'un lloc a un altre, d'una entitat a una altra, i el que diem és que són coses que es fan d'una manera conscient, que qui ho fa controla el que fa. Per exemple, donar una bufetada, donar un càstig, donar una festa... En canvi, quan el subjecte no controla el que fa, llavors utilitzem el verb fer en comptes de donar. Per exemple, fer fàstic, fer ràbia, que no ho controles tu, no? Fer vergonya són coses que surten d'una manera inconscient. I també, per similitud, doncs això, fer una pel·lícula al cinema, doncs també es fa, no? Aquí el projecte controla el que està fent. Aquí dèiem fer un reportatge per televisió, doncs qui l'emet controla el que està fent. Per tant, en aquests casos es diu fer, no es diu dona. Tot i així, hi ha situacions que donar i fer són acceptables com a sinònimes. Per exemple, fer o donar una conferència, fer o donar una classe, en aquest cas, tant podem dir fer com donar. Però aquí l'exemple que teníem seria fer.
També ens has fet triar entre impedir o treure.
A veure...
Això no impedeix, això no treu
sí.
que...
Treure, doncs, vol dir canviar la cosa d'un lloc, no? Treure-la d'un lloc i posar-la en un altre, fer sortir fora. Això seria el significat de treure i també en situacions més figurades. Però no té aquest sentit de rebessar alguna cosa. En aquest sentit, fem servir altres verbs, com prendre, com robar, com impedir... Per exemple, ens han robat la bossa i no ens han tret la bossa. Aquest que seria un cas més físic. En aquest sentit que sortia la frase que ser un obstacle, doncs també els verbs que hauríem de fer servir és impedir, evitar, estalviar. Aquí dèiem el seu mal comportament no impedeix, no és un obstacle perquè tothom el considera intel·ligent. Doncs no impedeix, no evita, no estalvia. Quan vol dir ser un obstacle, doncs el recomanable és fer servir aquests altres verbs i no el treure, que suposo que en castellà es diu no quita, i aquí no fem aquesta traducció de quitar, sinó ho traduïm d'una altra manera.
La setmana vinent recollim les quatre paraules que ens queden pendents perquè s'acaba el temps i hem de regalar el llibre. Número 2, per tant, Trini, quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca a buscar aquestes arracades d'avellaner. Teresa, gràcies i bona setmana.
Molt bé, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca, al Penedès en xarxa. Són les notícies del Penedès en xarxa. Calafell ensenya les normes per circular amb patinet elèctric als alumnes de primària. L'Ajuntament de Calafell ha iniciat un seguit de sessions d'educació viària a les escoles de primària del municipi, que són impartides per la policia local sota el nom de Sobre Rodes. Les sessions se centren principalment en l'ús dels patinets elèctrics i quines són les normes de circulació que cal complir. Tot i que els patinets elèctrics no es poden usar fins als 16 anys, des del consistori creuen que és important que els escolars aprenguin ja abans bons hàbits de conducta pel que fa a la circulació amb aquests elements de mobilitat personal. La formació ja té en compte els canvis a la normativa que van entrar en vigor el passat 2 de gener. La normativa fixa que la velocitat màxima és de 25 km/h, que cal obtenir un certificat obligatori similar al que es necessita per conduir ciclomotors o que està prohibit circular per voreres, vies interurbanes i travessies. Tampoc pot anar més d'una persona per patinet. El tractament administratiu dels patinets elèctrics és el mateix que els ciclomotors, raó per la qual s'ha de tenir una assegurança obligatòria i una llicència per conduir-lo. Les sancions per incomplir la normativa poden arribar a ser d'entre 500 i 1.000 euros. Olèrdola acollirà la primera etapa de la segona volta ciclista al Penedès. El Club Ciclista Catalunya, BCN, té molt avançats els preparatius de la segona edició de la Volta Ciclista al Penedès, que es preveu celebrar a mitjans del mes de juliol. Una de les informacions que ja es poden confirmar és que el municipi d'Olèrdola acollirà la primera etapa de la Volta el divendres 16 de juliol. El president del club, Josep Beltran, destacava la predisposició de l'Ajuntament, així com el fet que Olèrdola és un lloc significatiu al Penedès i disposa de moltes possibilitats per fer recorreguts atractius en bicicleta. El president del club també anunciava que es mantenien contactes avançats amb els municipis de Sant Sadurní i Sant Jaume dels Domenys per a col·laborar i ser seu d'etapa en aquesta segona edició de la Volta al Penedès, una competició que reunirà els millors ciclistes nacionals i internacionals de categoria júnior. El Noia Freixenet es mesurarà avui al Lloret en la 24a jornada de l'Hockey Lliga. Després d'unes quantes setmanes d'arrossegar partits ajornats, el Noia es posarà avui al dia del calendari de l'Hockey Lliga rebent el Lloret en el partit corresponent a la 24a jornada de la competició domèstica. Ho farà a 6è a la taula i amb l'objectiu d'acabar la temporada sumant el màxim de punts possible i conservant la plaça. A més de preparar-se per la darrera cita del curs, la Copa del Rei, que es disputarà el juny a Riazor. Més complicat ho tindrà un Lloret que ocupa plaça de descens directe i que haurà de remar de valent en aquest final de temporada per salvar la categoria. Amb tot, els de Xavier Albet intentaran donar la campanada i sorprendre un Noia que ja va perdre la primera volta. Treure's l'espina d'aquella derrota serà sens dubte un al·licient de primer ordre pel Noia Freixenet avui a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de l'Ateneu. I acabem explicant-vos que diumenge actua The Humphries Quartet en el marc del Festival Music Veu. The Humphries és un grup vocal masculí format a Barcelona l'any 2009. Amb 10 anys de trajectòria s'han convertit en un dels quartets vocals de referència, guanyant 4 vegades la medalla d'or al Campionat d'Espanya de Quartets Barbershop i sent el primer quartet del sud d'Europa en participar en uns campionats internacionals de la Barbershop Harmony Society. La seva selecció de música és un viatge sonor que acull una gran varietat de gèneres, des del jazz i versions de la música clàssica fins als hip-hop més actuals. Actuen aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'auditori del Fòrum Verger Balaguer.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45.
com acostumem a fer els dimarts, fem un cop d'ull al contingut audiovisual que arribarà al llarg d'aquesta setmana, dia a dia, a les cadenes tradicionals, a la tele i també a les plataformes. Comencem repescant un programa que tenia lloc aquest diumenge, Lo de Évole, que s'acomiadava diumenge a l'alça d'aquesta seva segona temporada a la Sexta amb l'entrevista a un ex-nazi. El programa de Jordi Évole va aconseguir pujar en aquest últim episodi 2,8 punts i guanya 418.000 espectadors, acabant amb una xifra més que competitiva en el seu Fins aviat de la graella televisiva. Un programa que ha estat molt comentat, potser no tan vist, ha estat vist, però molt més comentat, sobretot a les xarxes. Recuperem un dels moments intensos d'aquesta entrevista on explicava que gran part del seu discurs, d'aquest ex-nazi, coincideix amb les tesis de Vox.
¿Tú crees que hay riesgo hoy en España de que pueda haber un atentado de extrema derecha?
Sí, sí, sí. Y no solo eso. Yo cuando estaba dentro de la burbuja, en Alianza Nacional sobre todo, y teníamos pues nuestras charlas, nuestras reuniones, nuestros congresos, todos éramos conscientes de que nunca íbamos a llegar a nada. Lo sabíamos. O sea, lo sabíamos. Igual en otros países pues sí, pero en España no. En España el salto que había que dar para trasladar nuestro discurso a la sociedad era demasiado pronunciado. ¿Qué pasa? Que a raíz de la llegada de Vox a España, una parte muy grande de nuestro discurso, especialmente el que tiene que ver con la inmigración, con la defensa ultranza de España y con la crítica al feminismo, converge al 100% con el que teníamos nosotros. Claro, a lo largo de todo este tiempo, la sociedad española se ha acostumbrado a escuchar hablar de lobbies, de poderes en la sombra, de invasión migratoria, de invasión islamista, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que nosotros hablábamos y que ahora ves en las sesiones parlamentarias.
Una entrevista que paga la pena recuperar si no vau tenir l'oportunitat de veure-la aquest diumenge passat, un espai per la reflexió, i ara, en canvi, anem a l'entreteniment pur i dur. I és que La Voz Kids torna aquest divendres 7 de maig en horari de màxima audiència. La nova edició del Talent Show, la segona des que s'emet Antena 3, arriba amb un nou curs carregat d'emocionants històries i de les veus més espectaculars entre els més petits. El programa tornarà a comptar amb David Bisbal, Rosario Flores, Vanessa Martín i Melendi com a coach. La Voz Kids ha començat amb una nova ronda d'audicions a cegues en les que els coach han de formar els seus equips. En aquesta primera fase del programa, Bisbal, Rosario, Melendi i Vanessa Martín han d'escollir per als seus respectius equips a 15 joves talents. La fórmula serà la mateixa d'aquesta segona edició, però com a novetat, David Bisbal, Rosario Flores, Vanessa Martín i Melendi tindran superpoders d'acord amb la seva personalitat. I al llarg de cada programa, els espectadors aniran descobrint com els coach van plasmant els seus superpoders i quines conseqüències tenen per a aquests joves concursants d'entre 7 i 15 anys. La presentadora Eva González estarà acompanyada per Juan Rabonet en la primera fase del programa, que s'encarregarà de conduir els joves al plató i parlar amb ells abans de pujar a l'escenari. Així es promociona aquesta tornada divendres de La Voz Kids.
Vuelve el espectáculo. La Voz Kids, muy pronto en Antena 3.
Torna l'espectacle amb La Voz Kids i el toc de queda s'acaba, té els dies comptats i els restaurants tornaran a obrir per sopar i finalment arriba el bon temps, però sembla ser que les plataformes com Netflix, HBO, Amazon, Movistar o Filmin tenen altres plans i s'han proposat que continuem enganxats al sofà. Si més no, amb propostes interessants, n'hem fet una mica de tria. Entre les principals estrenes de la setmana, per exemple, destaquen Jupiter's Legacy a Netflix, un pas més enllà al gènere dels superherois, basada en el cèlebre còmic que ens explica com una nova generació de persones amb poders intenta substituir els seus pares en el món actual.
Don't you remember the island? And what we had to do to earn these powers?
90 years. 90 years, and what do we have to show for it?
We've made a difference, Shell.
What was Dad like when he was younger?
Nothing ever rattled him faster.
The man I knew was never at home when I was a kid.
Too busy saving the world.
Brandon, Chloe, everything you do is a reflection on this family. You have to be the ideal.
No one can live up to the ideal. Not even Dad.
They're not even close to being ready. And I'm doing everything I can to keep this family from falling apart.
Well, it's not working.
Això és Jupiter's Legacy a Netflix. De Filmin us proposem Una conspiració sueca. Es van dur el premi a la millor sèrie als Serializados FES de 2020. L'argument és original, una comèdia conspiranoica que veu de les teories sobre el misteriós assassinat d'Olof Palme, el primer ministre de Suècia, que van matar el 1986 quan sortia del cinema amb la seva dona. Són 6 episodis de 45 minuts que estaran disponibles a Filmin a partir d'avui, 4 de maig.
Det här, George, är kravbrev, a crave letter. Du är skyldig staten pengar.
502 700.
This whole 50 million Swedish crown reward, is that something you pay out all at once?
Din pappa har blivit intresserad av mordet på Olof Palme.
Jag lägger boken
här. Nej, men alltså den här, han är ingen riktig författare.
Jag har jobbat med det här fallet i över 30 år. Jag har satt samman alla trådar, jag har kopplat ihop allt.
Har du byggt allt det här?
Rör inte! Ge fan i det! Ta det lugnt nu!
De vill att du ska tro att det är ett simpelt svar på vem som mördade Palme.
Who the hell are they?
Vassa bilen bakom, den förföljer er!
It's a match.
És una de les coses bones que ens han dut tantes plataformes amb tanta producció. No sempre es tradueix i, per tant, si ens agrada la sèrie i ens hi enganxem, tenim l'oportunitat de descobrir com sona el coreà, o en aquest cas d'Una conspiració sueca, com sona el suec, i anar llegint els subtítols. Avui, 4 de maig, és el dia de Star Wars, una data perfecta per estrenar la nova sèrie ambientada en l'univers de George Lucas, i a Disney Plus arriba Star Wars: La remesa mala, una sèrie d'animació que desembarca amb un episodi especial de 70 minuts i que després anirà estrenant un nou episodi cada divendres per explicar la història d'uns clones experimentals i d'elit que difereixen genèticament dels altres clones. Són així.
Haremos una prueba. 5 clones mejorados. Más capaces que un ejército. Pero muestran un preocupante nivel de desobediencia y desprecio de las órdenes.
¿Qué más tiene? ¡Quiero más!
Nuestra escuadra solo trae problemas. Pero haremos el trabajo.
¿Y
La fuerza clon 99.
¿Tú nos conoces?
¿Hunter?
¡Vamos!
¿Echo?
¡Hiperpropulsor listo!
¿Tech?
¡Listos para el salto!
¿Wrecker?
¡Vamos a volar algo! ¡Sí!
¿Y Crosshead?
¡Tu turno! ¡Somos todo lo que necesitas!
Quiero que encuentren a la fuerza clon 99 y la eliminen.
La galaxia es peligrosa.
Tenemos que salir de aquí.
¿Qué dices, niña? ¿Te vienes con nosotros?
¿En qué puedo ayudar?
La guerra clon ha terminado. Podéis adaptaros y sobrevivir. O morir en el pasado. La decisión es vuestra.
Hacemos lo que solemos hacer. Ponte el cinturón.
Sou dels que vau gaudir amb Downton Abbey, jo ja ho he confessat més d'una vegada en aquest espai, que sí i molt, doncs ara diuen que ens agradarà Belgravia, la nova creació de Julian Fellowes, que s'estrenarà aquest divendres a Movistar Plus. Ambientada a la vigília de la batalla de Waterloo, arrenca quan la duquessa de Richmond organitza un ball en honor del duc de Wellington. I seran tots els aristòcrates més destacats d'una Europa en la que Napoleó no deixa d'avançar i, per descomptat, hi haurà intrigues, amors i escàndols a l'alta societat britànica després de la festa.
Dear Lady Brockenhurst, could you find a moment when we might be alone?
It's quite a secret.
We chose a life of lies. Now those lies have returned to haunt us.
Our boy is gone. Do you ever wonder what he'd be like now?
When we go, there will be nothing left of us. Do we have a right to hide from her that she has a grandson?
We've hidden it for more than a quarter of a century.
He's been told his father died in battle and his mother in childbirth, all of which is true.
It seems I'm in possession of a secret. Yes?
Lady Brockenhurst, you look as if you've seen a ghost. Are you all right?
You remind me of someone I used to know.
Això sí, aquells que esperin el ritme i el to esbojarrat de Los Bridgerton sortireu decepcionats. Aquí, a Belgravia, els referents són més clàssics i reposats. I si encara no hem aconseguit convèncer-vos amb cap d'aquestes propostes, encara en tenim alguna més. Amazon Prime Video estrena aquest divendres en exclusiva l'esperat documental The Boy from Medellín sobre el cantant de reggaeton colombià J Balvin i l'emblemàtic concert que va oferir a la seva ciutat natal, dirigit per Matthew Heineman, nominat a l'Oscar per Tierra de Cárteles. A mesura que s'acosta l'actuació, aquest gran concert als carrers de Medellín esclaten amb la creixent inestabilitat política i l'artista es veu obligat a primar entre la seva responsabilitat cap al seu país o els seus milers de seguidors. El documental ofereix un accés sense precedents al príncep del reggaeton i al mateix temps una profunda mirada a un dels moments més crucials i emocionalment durs de la seva vida.
Estadio Medellín. Yo ya me acuerdo cuando yo iba a los conciertos, weón, del estadio, que fue hace, no sé, 15 años, weón. Y yo soñaba algún día ahí, pero ya, el nombre es nuestro solo ahí.
¿Y qué sentís?
Ayer, yendo para el gimnasio, parce, después me dio una sensación.
Todo afuera está bien, pero es el cerebro.
Solo cuando está muy concentrado en el presente, el cerebro como que se le puede engañar. Pero si vos no me ves y me dejes en la tarima, no pasa nada.
They call me the boy from Medellín. around my people. I'm just Jose. But when I get on stage, I become my alter ego, J Balvin.
Tampoco sé porque es que la primera vez que me está yo solo, weón.
Have a freaking amazing concert. I'm proud of you, bro.
Nah, thank you, man.
Listo de las protestas por la mañana.
Pero cada vez se vuelve peor, nene.
Riot police fire tear gas at protesters in Medellín.
Muy tristes.
Da huevo, mataron a un chino, marica.
Cualquier cosa que usted pueda hacer para ayudar, créame que los va a ayudar.
Que si habla, mal. No, y si también. No habla, también, huevón. Entonces pierde o pierdo, no.
I don't want to get into political things because that's not my thing. I just want to focus on giving light to the world.
Great artists use their voice for other people. J Balvin has a platform. Jose is the one who needs to speak.
Este es un país de cultura, de paz, de amor, de tolerancia.
I need my city. I need to feel its energy. No matter what. Let me pretend. Be you.
I acabem a la nostra, a TV3, tot recomanant el documental Jorge Fernández Díaz contra el mal, dirigit per el periodista Iu Forn, que explora les possibles connexions entre les clavegueres franceses i espanyoles i la coincidència de la guerra bruta a Catalunya i el cas Kitchen. Aquesta nit, a les 10:05, a TV3. Aquest és un tastet.
Jorge Fernández Díaz se cree que la patria reposa en sus hombros. Tiene una misión que cumplir, cargarse el independentismo.
Se me manifestó de manera muy especial la mano y el corazón misericordioso de Dios.
Comença l'operació Catalunya pròpiament dita.
La oficina siniestra era el lugar donde se dirigía toda esa trama.
Ell creu que fer el bé és defensar l'unitat d'Espanya.
Jorge Fernández Díaz contra el mal. Sense ficció. A TV3, dimarts a la nit. Una cadena TV3 que ha tornat a ser líder a l'abril per 45è mes consecutiu, 45 mesos seguits, amb rècords de temporada per a Crims i 30 minuts, destacant també les estrenes del Judici, Tabús i Celebrem, i també els bons resultats amb què tanquen la temporada Nexes i Gent de Mercats i Comerços. Aquestes són les nostres propostes audiovisuals per aquesta setmana. Esperem que trobeu la que us agradi i la gaudiu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
I acabarem, com ens agrada fer els dimarts, amb una història que ens explica la Lourdes i plegats decidim si és bona o falsa, si és una fake news. Lourdes, bon dia de nou.
Molt bona, Sílvia. Doncs avui us porto una, si més no, curiosa. I diu així: uns castors deixen sense internet una ciutat sencera. I a partir d'aquí us explico. Una comunitat rural canadenca va quedar fora de la xarxa per culpa d'un grup de castors que van mossegar el cable de fibra òptica de la ciutat, deixant uns 900 residents sense internet o accés celular mòbil. Pel que sembla, una o més de les molestes criatures van causar danys extensos al cable d'internet municipal en Tumbler Ridge, Columbia Britànica, la qual cosa va provocar una apagada que va començar aquest passat dissabte al voltant de les 4 de la matinada, segons van informar els mitjans locals. El nostre equip va localitzar una presa pròxima i sembla que els castors van cavar sota terra al llarg del rierol per arribar al nostre cable, que està enterrat a uns 3 peus sota terra i protegit al tanto per un conducte de 4,5 polsades de gruix, va escriure Liz Zauber, que és el portaveu de Telus Mobility, en un comunicat. Els castors primers van mastegar a través del conducte abans de rosegar el cable en diversos llocs, va explicar aquesta, la portaveu, qui creu que els animals tenien la intenció d'usar l'equip de Telus per construir-se una cabanya, com solen fer els castors. Tan decidits a desenterrar bons materials que els constructors nats van ser capaços de mastegar circuits normalment enterrats sota terra. Els castors han mossegat el nostre cable de fibra en múltiples punts, causant grans danys. Sembla que van cavar sota terra al costat del rierol per arribar, com dèiem abans, al cable. El servei web i de telefonia de celular es va restablir per complet 12 hores més tard, les 6:30 p.m. hora local del diumenge, després que els tècnics estiguessin treballant les 24 hores per investigar el mal, que es va fer encara més inaccessible a causa de les gèlides condicions climatològiques. Aquests implacables rosegadors són coneguts per causar estralls en les comunitats dels boscos. El seu insaciable impuls per represar les vies fluvials han provocat inundacions al mateix temps que ha derrocat arbres a un ritme alarmant.
Saps què passa, Lourdes?
Ai, Dios, digue'm que l'has vist ja, no?
Aquesta l'he sentida a la ràdio. He sentit la història,
en
sí.
En sèrio?
Sí, fa uns dies.
Ostres, doncs va ser precisament aquest diumenge, eh? És a dir, aquest
divendres,
perdó. Doncs devia
ser aquest cap de setmana mateix que la vaig escoltar per ràdio.
Que sí, bo!
Que la vaig trobar
curiós,
boníssima.
Sí, sí, és que és molt bona, perquè jo no l'havia sentit, igual que la setmana passada sí que vaig comentar que l'havia sentit precisament aquell mateix dia en una altra emissora. Aquesta m'ha fet molta gràcia perquè ha pensat, Déu-n'hi-do, els animals aquests, la que poden liar en un moment.
I, mira, i a més doncs, són sí. Entranyables, els castors.
Són molt monos, no? Sí, són així, me l'emporto cap a casa, però igual et quedes sense mobles.
Sí, 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 tenen bones dents, pel que hem pogut comprovar. Doncs és certa, sí, senyors, és certa.
Correcte.
Bona, bona.
Molt bona.
Gràcies per la història, Lourdes.
Fins demà.
Vinga, que vagi bé.
Adéu.
Aquí ho deixem amb aquesta cirereta final que són les fake news i que els dimarts tanquen aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa d'Alt i Baix Penedès. Demà ens retrobem de 9 a 12, que acabeu de passar un molt bon dimarts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.